15 minuts, una mica més, 16, i arribarem al punt del migdia amb un dels nostres col·laboradors habituals, temporada rere temporada, és el Jordi Van Campen,
ja
filòleg
ja
i director d'Espiri Idiomes, que per cert jugava per aquí ara amb... Què has trobat? Què has trobat? Explica-ho tu mateix, Jordi.
He trobat un clau.
Allò que s'ha
dit... Un tornillo.
Exacte.
I clar, sabent qui acaba de sortir de l'estudi, jo em preguntava a qui li haurà caigut aquest, aquest tornillo.
Doncs teníem quatre possibles persones que hagin, perdut pel camí. Exacte.
Home, jo un cop pot dissimular perquè anirem amb un barret, allò i ho dissimularia
molt. Eduard Gené.
Aniria molt bé.
Jordi,
un record per tothom.
Benvingut després de l'estiu. Comentàvem, parlarem de llibres que durant l'estiu s'hagin llegit, que el Jordi hagi llegit. Parlarem de Gabriel Ferrater, però escolta, com sempre, l'actualitat mana i ens ha portat a parlar de Montserrat Abelló, que ha mort als 96 anys d'edat.
I que en aquesta casa, coneixíem també molt bé, perquè la Montserrat Abelló l'havíem portada precisament amb l'Eduard Gené, que acaba de sortir en aquest mateix estudi, ens va atendre sempre meravellosament bé, i ara molt gran, pensa que amb 96 anys, és que diem 96 anys amb una tranquil·litat, és una edat extraordinària, és una edat extraordinària, amb el cap claríssim fins a l'últim dia, escrivint, traduint, i fent més coses, perquè la Montserrat Abelló, i això és primícia aquí a Sant Cugat, per exemple, era una gran factòtum de còctels. Sí, tu anaves a casa de la Montserrat Abelló i el primer que feia era oferir-te un còctel, anar cap a la cuina, preparar-te'l.
És a dir, que aquell allà... qui diu vols alguna cosa, era un còctel.
Era un còctel.
Si no deies que volies un cafè, era un còctel.
Bueno, que també podria ser, però ja saps tu que la Montserrat Abelló tenia el seu caràcter i la seva manera de ser generosa, era una persona d'una gran generositat i realment ha deixat una enorme simpatia. No tinc cap dubte, ni un, que ens sentirem a parlar durant molt de temps d'aquesta mort, d'aquesta desaparició, perquè la Montserrat Abelló no només ha deixat una obra poètica molt consistent, molt regular, molt important, només als anys 90, per exemple, en el Segell de Proa va editar fins a 4 llibres, el 2002 una obra completa... etcètera. Que clar, el 2002, fixa't en això, el 2002, clar, quants anys tenia? Estem al 2014, i ja li van fer l'obra completa pensant aquesta durarà dos dies, i no, ella
ha aguantat, de fet ella esperava, deia, també arribar al 100
i poc
li ha faltat.
Però és que ha fet molta obra en aquests anys últims, és a dir, realment ha repassat moltes coses, bona obra, recitals, no parava de fer recitals a aquesta edat, era una persona meravellosa en aquest sentit, i sobretot animava molt a la gent jove, era molt fàcil veure-la recitar acompanyada doncs de gent de 20-25 anys.
És que publica l'any 63, Vida diària, ara ho estava acabant de confirmar, que és, com dèiem, el primer llibre, per tant és una evolució en els últims anys de la seva vida, amb el reconeixement també, recordem, guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb el Nacional de Cultura, i fins ara, allò que passa, potser no en sentíem tant a parlar... I ara, tu Jordi, ja tens clar que ara en parlarem i molt.
En parlarem molt, però en cercles poètics, és a dir, qualsevol persona que estigui mínimament interessada en poesia, segur que n'ha sentit a parlar. És a dir, l'obra de la Montserrat Abelló és present, surt a la televisió, és un fixe en programes del 33, tipus Ànima, en programes de literatura... Clar, sempre en l'àmbit reduït de la cosa catalana, que per molt que ara estem tots tan envalentonats i que demà serà un dia tan bonic, etc, però no oblidem, és una cosa petita i una cosa que hauríem de cuidar per fer créixer la cultura catalana. I la cultura catalana escrita no és precisament una cosa que es conegui gaire un cop surts dels circuits mínims, no? Però en aquest cas, Montserrat Abelló ha ajudat molt. D'altra banda, una figura que també té la seva importància a nivell polític, a nivell social, que ha fet una sèrie de reivindicacions importants d'escriptores...
Ha ajudat molt, exacte, a les dones, sobretot.
A les dones,
a sortir,
a la gent jove...
A expressar la figura, tot el que pensaven.
També no oblidem aquesta vessant important, que és la de la traducció, que és aquesta germana petita de la literatura, que mai no en parlem, i és molt, molt important, perquè el traductor és bàsicament el vas comunicant entre diferents cultures. I en aquest cas, per exemple, doncs, la Maria Mercè Marçal és una poetessa o la Sílvia Plath, que la coneixem aquí gràcies a la Montserrat Abelló. Són obres que han sortit gràcies a ella.
Per tant, aquest El cor de les paraules, que com dèiem el 2002 ja recopilava en un únic volum tota la seva obra poètica, totalment recomanable, Jordi.
Bueno, penso que és d'aquells llibres que s'han de tenir.
Sí. Llegit res de Montserrat Abelló, aquí ho tenen tot.
En aquest sentit, i el nostre veí, Sam Abrams, té part de responsabilitat en aquest tema, s'ha de dir que darrerament, potser els últims 10 anys, 10-15 anys, el nostre món editorial ha treballat bé en el sentit de fer obres recopilatòries, aquesta cosa de dir, a veure, jo vull saber com és tal poeta, doncs mira, antologia, no cal que em mengi totes les obres una per una, sinó que puc agafar una antologia i fer un tast d'allò que és millor d'un autor, i en tenim molts, tenim per exemple el Feliu Formosa, que recomanaríem, Darrere el vidre, també d'un any semblant a aquest, o aquest llibre de la Montserrat Abelló, en tenim d'altres. És important que tinguem aquestes antologies que ens permeten condensar un autor i treure el millor dels nostres autors.
Passa que aleshores ja només comprem un llibre, ja no els comprem tots,
o no, o potser ens pica
un per un,
pica el coquet i diu, ostres, aquesta
comencem
Abelló és fantàstica,
comencem pel volum gran i després volem tenir la col·lecció casa. Aquesta no? També és una altra possibilitat.
En aquest sentit, deixa'm dir, ja sé que, parlant de gent desapareguda, l'editor que va editar aquest llibre en el seu moment, Isidor Cònsul, també és una figura que hauríem de començar a reivindicar algun dia. Ja fa uns anys que és mort, però va fer doncs molt per la poesia catalana des del Segell Proa abans que entrés a Planeta.
Parlant d'editors, de filòlegs, també l'agost coneixíem la desaparició de Jaume Vallcorba, també un altre que ens ha deixat, Jordi, que vols reivindicar.
Home, Jaume Vallcorba Plana...
quan parlem de Vallcorba l'hem de relacionar sí o sí amb Quaderns Crema.
Amb Quaderns Crema, perquè bàsicament és el seu fill petit. El Acantilado seria bueno, al revés, no? El fill petit seria l'Acantilado, només que el fill petit s'ha fet més alt i més gros que el fill gran, que seria Quaderns Crema. El Acantilado, que és un segon intent d'editar en castellà, després de Sirmio, que ho va fer als anys 80 i que no li va funcionar, però en canvi l'Acantilado ha tingut un èxit brutal. Les editorials dirigides pel Jaume Vallcorba Plana, francament, doncs són el millor que hi havia. És a dir, la tria d'autors de catàleg no té comparació amb cap altre editorial que tinguem, sentint-ho molt, que estigui escoltant qui estigui escoltant. Estem parlant de reivindicar els autors medievals, la figura, per exemple, de Martí de Riquer, d'aquí de Sant Cugat, que també hi havíem lloat en aquest programa. Mm-hmm. Estem parlant de reivindicar els grans poetes com Foix, tota l'obra completa de Foix la publica Vallcorba. Estem parlant de tots els escriptors de l'est, els perseguits, la diàspora, l'Stefan Zweig, tota aquesta mena de gent. I clar, tot això té un pes importantíssim. I d'altra banda, a nivell català, escolta'm, mira quins noms. Quim Monzó, Sergi Pàmies, Empar Moliner, Ferran Torrent, tot això...
Tots aquests encara vol vius.
Vallcorba. Tot això és Vallcorba, Vull dir que tenim aquí un senyor que es va dedicar a treballar molt, fins que va formar unes figures que ara són el nostre pa de cada dia en el nostre panorama literari.
Literari i radiofònic, també, alguns d'ells.
I tant.
Els tenim a tot arreu, televisius, etcètera, etcètera.
Què ho fa que tanta gent del món editorial se'n va als programes de tertúlies esportives, com el Pàmies, per exemple.
I esportives, fins i tot. Sí, la vessant, el món de les tertúlies esportives és un món on,
bueno, la Moliner,
on tothom hi pot entrar, em sembla.
La Moliner la veiem als migdies, etcètera. Sí, sí.
Dues figures, com dèiem, això sí, Montserrat Abelló, coneixíem ahir la notícia de la seva mort als 96 anys, Jaume Vallcorba, coneixíem la notícia, com dèiem, aquest passat mes d'agost, en el seu cas als 65 anys, ell sí que era una mica més jove que no pas Montserrat Abelló.
Anys, quina mala edat per morir-se, que és just l'edat de la jubilació, no em diguis que és una mala edat. No ho sé, ell ja feia temps que estava malalt, l'havia portat bastant en secret, però dintre del món cultural se sabia. De totes maneres, una persona molt elegant fins a l'últim moment, sempre amb aquella dignitat que tenia. I ara la gran pregunta, tot i que ja hi ha pistes, però la gran pregunta és què passarà amb Quaderns Crema, continuarà? Fixa't com és el tema, que ell, quan va saber que estava malalt, fins i tot va editar un llibre a tapa dura preciós, dient com és l'estil editorial de Quaderns Crema, diguéssim com si volgués deixar un testament escrit per si algú més volia agafar-lo. Vull dir, era un senyor...
Interessant, això.
Era un senyor, allò, Pere Punyeta fins al final, ho tenia tot calculat.
Parlant de poesia, Jordi, ahir es va presentar el 14è Festival Nacional de Poesia, que aquí Sant Cugat acollirà del 19 al 26 d'octubre, i precisament ahir va ser aquí una persona que amb Montserrat Abelló segur que havia compartit molts moments, com és la Laura Borràs, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. No sé si va seguir aquesta presentació d'ahir, Jordi, una mica?
Una mica, sempre estem amb el tema. Sembla que tindrem una tardor bonica en aquest sentit. A veure, ja fa molts anys que la Institució de les Lletres Catalanes pren cura particularment de Sant Cugat, ens ajuda molt en aquest sentit a través dels seus directors últims, ara la Laura, abans l'Oriol Izquierdo, anteriorment el Jaume Sobirana, anteriorment el Francesc Parsarises. És tota una sèrie de gent que coneixen Sant Cugat, que han vingut aquí a recitar tots ells, sobretot els tres primers que he dit, segurament tindrem un festival doncs memorable. L'any passat, recordem, va ser fantàstic, Margarit, Espriu. Aquest any a veure què tenim.
Joan Vinyoli, un dels noms,
evidentment,
poeta evidentment homenatjat. De fet, mira, em diu el Joan que podem escoltar, si volem, Laura Borràs ahir en aquesta presentació.
Vares venir fins on jo dormia i em vas despertar. I em vas convidar a tenir set, una gran set per a la qual et vas fer copa on jo la pogués veure. És una metàfora del que esperem amb el festival, que tothom s'acosti, tingui set i vingui a assedegar-se de poesia amb aquesta gran copa.
Recitant, com dèiem, Joan Vinyoli, ahir en aquesta presentació, Laura Borràs. Dir que Sant Cugat es convertirà en el centre, per tant, de la poesia catalana, Jordi, és un encert, és així?
Ho és, i la poesia catalana diríem que té dos o tres enclaus bàsics. Un, evidentment, és el bar original que regenta l'amic Josep Pedrals a Barcelona, on cada dimecres podeu anar allà davant del MACBA, i allà amb tota seguretat trobareu actes poètics. Aquesta setmana, per cert, el dia 15, recitals de poesia croata traduïda pel valencià Pau Sif. I Sant Cugat és una altra gran plaça, diguéssim, si parléssim d'estadis de futbol estaríem parlant del Camp Nou i del Bernabéu. Nosaltres seríem el Camp Nou, evidentment. Perdoneu la comparació del món del futbol, però sempre la fem, però vaja, que Sant Cugat és una plaça important per la poesia catalana, cap dubte.
Ara m'havia quedat amb la poesia croata i dic, no sé si també és una gran plaça per la poesia croata Sant Cugat.
Això de la poesia croata, bé, ara ens ho descobrirem. Des de la institució, precisament, s'ha estat incentivant una sèrie de contactes, s'han traduït una sèrie de poetes d'allà, com aquest Tonko, que vindrà aquí, i veurem què passa. També és cert que aquest poeta en particular croat, que per cert viu en un lloc paradisíac, que he estat veient fotografies, és una cosa espectacular allà a Croàcia, a Zagreb, i aquest senyor ha traduït Carla Riba, Espriu, Foix. Escolta'm, aquest senyor...
Potser que el convidem un dia. Seguim parlant de poesia. El Gabriel Ferrater ha ampliat fins al 12 de setembre, és a dir, fins aquest divendres. L'agost es va anunciar
tens temps, Sergi,
que s'allargava el període. De Gabriel Ferrater, precisament, Jordi, em sembla que aquesta temporada... ens sentirem a parlar almenys per part teva, si tens temps. Em sembla que alguna cosa ens volies preparar sobre Gabriel Ferrater.
Tenim la idea de preparar una sèrie de petits monogràfics fent una revisió a tot el que ha sigut el Premi Ferrater fins a la data, agafar els llibres que hem estat premiant, reivindicar-los, veure quina trajectòria han tingut després els seus autors. Hi ha hagut grans sorpreses, gent que va presentar-se al Premi Ferrater per primera vegada amb el seu primer llibre i que actualment han publicat des de llibres de narrativa, novel·la, i aleshores diguéssim que han fet la seva petita carrera, i es tracta una mica de fer balanç, de dir, a veure, el Premi Ferrater, què ha aportat? Realment ha servit per consolidar algun autor, per descobrir gent nova? I la resposta és sí.
Doncs en sentirem a parlar al llarg de la temporada, si aquests monogràfics tant de bo puguin anar endavant. Això dependrà, imagino, del volum de feina també, Jordi, que acumulis
I del senyor que tenim allà al despatx, que és el que fa i desfà.
També d'aquesta casa, també de Cugat.cat, sí senyor. Per cert, va, aquest estiu em sembla que has llegit Joseph Rudyard Kipling, Giovanni Guareschi,
i
Manel Uller, darrer premi
Manel Uller perquè era l'últim Ferrater i l'hem estat llegint a fons i això, però els altres són autors, diguéssim, superclàssics. El Kipling, del Llibre de les Bèsties, que tothom coneix, resulta que té molts contes que no tenen res a veure amb el Llibre de les Bèsties, però que són allà a la Índia, aquella humida colonial, i que són una passada. Estan a l'Aertes perquè els vulgui buscar, contes del Kipling, de veritat, que és una cosa inquietant. Una mica en la línia d'un Lovecraft, semi-terror, i és espectacular. I després, bueno...
Guareschi?
Guareschi són els autors de sempre, l'autor italià simpàtic que ens parla de la dicotomia entre Déu i el comunisme de l'època.
Don Camilo i Pepone.
Don Camilo, Pepone, exactament, sí senyor, aquesta mena de coses, eh? Però jo estic convençut que qualsevol oient haurà llegit molt aquest estiu i seria interessant saber també què han llegit.
Què han llegit, correcte. Podem fer aquesta crida, invertir i fer la pregunta als oients que ens facin arribar què han llegit.
Què heu rescatat? Què heu recuperat aquest estiu?
I el Jordi, no sé si després, un cop sàpiga què heu llegit, us dirà si heu fet bé, si no heu fet bé. Segurament diria que sí, no? Si hem llegit, ja hem fet bé.
Jo penso que si hem llegit ja està bé i si ens hem passat bé encara millor.
Parlaves, i sovint ho fas, en plural, quan... Ara mateix has dit, Gabriel Ferrateu, aquí sí que segurament no ets l'únic que està preparant el monogràfic, però les lectures has dit que, bueno, aquest estiu hem llegit Guareschi, hem llegit Kipling...
Això deu ser perquè m'estic engreixant i parlo en plural perquè ocupo per dos.
És una
manera de dir, home, jo penso que llegir és una cosa que ens
agrada. I per un moment he pensat, potser és el que havíem d'haver llegit tots, ens està intentant dir...
No, mare de Déu, jo penso que... És que és molt divertit perquè qualsevol persona tindrà la seva petita cosa per llegir. Segurament ara, quan sortim d'antena, tu diràs, mira, jo aquest estiu...
He llegit tant.
Jordi,
moltíssimes gràcies. Ens seguirem veient cada 15 dies els dimecres, si no em dius el contrari. En principi, ja saps que hi comptem.
I tant.
Gràcies.
A vosaltres.
Arriba ara el butlletí de les 12 i ens hi tornem a posar amb la tercera i última hora d'aquest dimecres.